Y hace todo un plan de cómo va a ser la actuación de ese servicio.
6 i 4 minuts, l'actualitat informativa torna a les 7 en punt a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
La nova façana marítima de Palma i Tàctil, el nou disc del pianista Marco Mesquida. Comença l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio. Benvinguts a l'Aviador. Començam avui parlant amb un dels arquitectes que han format part del jurat que ha avaluat els projectes per transformar la façana marítima de Palma a l'altura de Gesa. Serà aquest arquitecte qui ens explicarà els beneficis de la proposta que ha guanyat, ja que és el convidat de la també arquitecta Cristina Llorente, avui a la seva secció del paisatge invisible. Després, Marco Mezquida ens presenta Tàctil i, a més, l'únic concert que farà Mallorca durant l'estiu i en té un altre de previst a Mó. I, justament, el Teatre de Mó prepara el Festival Splendid. S'estrena passat demà dijous amb Maria Terremoto. I, per acabar, la llibretera Laia Alegret, de Drac Màgic a Palma, ens parlarà de les lectures que té preparades per aquest estiu. Tot amb Marga Cifre a la part tècnica. Començam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I doncs són les 6 i 7 minuts en directe, saludant també a Cristina Llorente, és l'arquitecta que cada dimarts ens acosta també a la realitat en aquest paisatge invisible que moltes vegades no veiem, encara que el tinguem a davant. Ja sabeu que recentment també s'ha atorgat el projecte guanyador en aquest projecte de la façana marítima de Palma, a l'altura de l'edifici de Gesa, i justament Anna Cristina avui ha parlat també amb un dels arquitectes que han format part d'aquest jurat. Ha guanyat una empresa, una firma que se diu Cruz i Ortiz Arquitectes. És una inversió milionària, pràcticament arriba als 80 milions d'euros, i sembla, Cristina, que tot això podria estar en marxa ja a finals de 2029. Això és el que se diu ara. Com estàs, Cristina? Benvinguda.
Hola, què tal? Bones tardes.
Molt bé. Tu t'has mirat un poc el projecte per damunt. T'agrada?
Sí, sí, clar, me l'he mirat. I és bé, un altre d'aquests projectes estratègics que ja vam encetar aquesta línia i que sembla que mos anarà per llarg, perquè pareix ser que ara en aquests darrers mesos, en aquest darrer període de legislatura, l'Ajuntament s'ha animat a presentar moltíssims projectes estratègics a l'Ajuntament de Palma. I un d'ells és aquest edifici, aquesta rehabilitació de l'edifici de Gesa, que se va convocar un concurs d'idees, que, com tu bé deies, Mònica, ha guanyat l'estudi de Cruz i Ortiz.
Idò, bé, hem vist ja alguna d'aquestes maquetes que se poden veure, que en certa manera dibuixen com seria aquest nou passeig. L'edifici se mantindria, que també ha estat durant molt d'anys una lluita, un debat per saber si era prou interessant o si més aviat no. Però sembla que incorpora també com una espècie de passeig i també molta de zona verda, no? que era el que demanàvem.
Sí, bé, sobre això no sé si estic tan d'acord que incorpori molta zona verda. Ara en parlarem una miqueta més en profunditat. Però bé, recordar primer de tot, bé, la gent de Palma sí que coneix perfectament l'edifici de GESA, però igual per la gent que no el tingui tan present, recordar que aquest edifici el varen construir, se va construir en el segle XX i és un important exemple d'arquitectura moderna a Mallorca. És per això que era tan interessant el fet de conservar-lo i el fet d'arribar a protegir també aquesta edificació, que com molt bé deies ara tu, hi va haver una sèrie de, bé, diguem, de disputes, no? De discussions a part de incorporar aquest edifici en el catàleg d'edificis protegits, no? En aquest cas, se va acabar declarant com a bé d'interès cultural. I recordar també que va ser dissenyat l'any 1965 per l'arquitecte Josep Parragut i Pou i que en un principi bé, que havia d'allotjar la nova seu de la companyia d'electricitat, que després acabaria sent engolida per Endesa. Ferragut va aprofitar aquest càrrec per concebre una infraestructura d'avantguarda que devia de les influències, per exemple, d'arquitectes com Mies van der Rohe, d'arquitectes referents del moviment modern, tot i que es veu que se va construir de manera posterior a l'auge d'aquesta arquitectura moderna. Però el resultat de ser aquest cub de 8 plantes revestit de vidres que de qualsevol manera fan de mirall de la badia de Palma, i que jo sempre dic el mateix, no? Quan a mi me demanen l'opinió que tinc sobre l'edifici de GESA, sempre dic que a GESA li falten 10 plantes, no? Per acabar fent aquest exemple d'arquitectura moderna i perquè se li hagi acabat de donar l'importància que mereix, no? Bé, i efectivament aquest projecte... Sí, digues, Mònica. Digues.
No, anava a dir que estan contents que no tingui aquestes plantes més, finalment, per no ser un clar exponent. Però ara veure que amb el temps i amb tanta de gent que l'ha defensat, bé, alguns l'hem après a apreciar i estimar i a no imaginar aquesta façana sense aquest edifici. És veure que bé, que opinions n'hi ha moltes i que supos que també s'han presentat molt de projectes per tal de remodelar aquesta façana. Ha guanyat aquest projecte, que és d'una empresa que també, com hem vist en els diaris, i ara mos explicarà també un dels membres del jurat, ha fet aquests grans projectes i ha imaginat com serà aquesta façana. Cristina, que si vols podem saludar ja el teu convidat, que és en Pere Rabassa, un dels arquitectes que forma part del jurat i que, per tant, molt sabrà dir per què ha guanyat aquest projecte per davant d'altres. Pere, benvingut.
Gràcies. Bon dia. Bones tardes.
Bones tardes, gràcies.
Hola, Pere, bones tardes. Què tal? Hola. Bé, dic a presentar en Pere Rabassa, que és, com dèiem, un dels arquitectes que ha format part del jurat, d'aquest concurs. Però, bé, en Pere va ser professor de composició a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i bé, té una sèrie de premis, un llistat, no?, de premis a concursos com el d'Espart d'Alemany, de la plaça d'Estup o d'Espart Vic. Va també rebre el premi Ciutat de Palma l'any 2003 i seus són els projectes, per exemple, tan icònics com la rehabilitació de la llonja del Museu de Mallorca i de l'Escorxador, també, no? A més de les pròpies seus, dels col·legis d'arquitectes i de la fortalesa, per tant, de Pollença. Per tant, Pere, jo crec que ben merescut aquesta plaça en aquest jurat, no?, de l'edifici de GESA. Com has viscut aquest procés?
Bueno, una mica en dificultats, perquè si és cert, i això no sé si s'ha dit o si se coneix l'acte del jurat, que se van presentar 10 projectes i des d'un primer moment n'hi va haver 2 projectes que se van centrar d'alguna manera l'interès del jurat en què fos la proposta premiada. Llavors, aquestes dues propostes, des d'un principi, varen tenir una majoria de vots el que ha sortit premiat, i el que ha sortit en el segon premi pues, no va tenir majoria. Llavors, jo vaig fer un vot particular a favor d'aquest segon premi. He de dir que els dos projectes, per què varen centrar l'interès per part de tots els membres del jurat? Pues perquè convertien tota la zona que hi ha entre el baluard del Príncep i l'edifici de Gessa en una zona verda, bàsicament, i que se prolongava després, darrere l'edifici Gessa, fins al Palau de Congressos. Però aquests dos projectes tenien unes diferències importants i les puc relatar, si voleu, o si vos sembla, pues, continuem xerrant. Però jo vaig fer un vot particular a favor d'aquest segon projecte, perquè el primer, si bé la seva proposta és d'aquesta zona verda, té, des del meu punt de vista, unes mancances importants, que no té el segon, el que va quedar en segon puesto. Aquesta
clar,
diferència...
Sí,
digues.
Sí, dic, ara que parles de la zona verda, que m'imagino que suposo que aquestes diferències van per aquí, clar, al final veiem una zona verda, però clar, també veiem a la secció del projecte que hi ha 2 plantes de pàrquing per davall, que
aquí
clarament limiten
que
tot el que hi pot haver a la superfície bàsicament servirà, no? Sabem que si tenim
aquí
un
està
pàrquing soterrat, no podem sembrar arbres de gran port, per exemple. M'imagino que anava per aquí, no?
Per aquí, exactament. És a dir, el projecte guanyador, dins el que és la parcel·la a ordenar, proposa íntegrament 2 plantes d'aparcament soterrades amb aquests 900 i pico places d'aparcament que s'han dit i se mostren com un èxit, però condicionen el que pot passar a damunt. No només el que pot passar damunt, sinó que, com que tenen un accés des de la via que en diríem demà, el que era importantíssim que servís també a la zona del barri de Ses Veles, pues queda desconnectat. Això és un primer punt. El jurat ho va entendre així i el jurat va recomanar que inclús si sortís aquest projecte, se li havia de recomanar, exigir, no sé com, d'això no se n'ha parlat, de que la zona d'aparcament estigués davall de la via de Joan Maragall i tingués accés per Joan Maragall i per Joan Alcover. Aquest projecte no ho feia així. Què representa això? Pues que la zona verda que hi ha damunt pues és una zona verda que ja en sabem i en coneixem i són possibles, però no són un autèntic parc com pot ser el que hauria de ser la continuació del parc del mar fins a Gessa. És a dir, amb un arbrat de dimensions importants i que no tenia l'inconvenient de tenir 1 metre de terra o vés a saber quan. Això, que és una recomanació, que, bueno, que és un defecte, que el propi jurat ho va entendre com a necessari que la zona d'aparcament estigués a la banda de Joan Maragall, pues, és una condició que se li posa en el projecte molt important perquè transforma el projecte. Els dos projectes feien que els equipaments estiguessin davall de la plataforma que és la que està a nivell de Joan Maragall. Els dos ho feien, però el segon premi reduïa aquesta profunditat a un mínim perquè el parc, a més, fos més ample. El primer projecte, o sigui, el primer premi, no, invadeix bastant aquesta zona de baix plataforma, invadeix bastant la zona del parc, i això tampoc semblava que fos adequat. De totes maneres, ja dic, això sorprenentment no se n'ha parlat a la presentació del primer premi, perquè se fa incidència a les 900 places. Si se fa a la banda de dalt l'aparcament, com recomanava el jurat, no seran possibles 900 places. I, a més, moltes d'aquestes places serien d'ús de la zona de les Balles.
Clar, o sigui, però és mentida, no?, que en el moment en què estan, i ara ja tornem a estar patint les calorades que són pròpies d'aquest temps, i cada vegada d'un temps d'una època més llarga, no?, d'una etapa més llarga de l'any, però és mentida que encara se segueixi donant més importància en aquestes 900 places que no 900 possibles arbres, no? Bé, 900 arbres és una exageració, però tots els arbres que se podrien haver sembrat en aquest espai. Sí. Igualment, si miram el render, si miram les imatges del projecte que estan publicades a la web de l'Ajuntament, sí que és veritat que també veiem, mos crida més atenció, que gairebé allò construït, allò verd, no? Se li dona poca importància realment en el render.
Sí,
verd,
molt poc.
No apareix cap arbre, no? Perquè no hi pot estar, no? Aquell arbre.
És difícil que hi sigui, encara que sí que és vera que vegetació hi podria haver-hi. Però també és perquè part d'aquest jurat, o la majoria del jurat, perquè li va donar el premi, va quedar, entre cometes, enamorat d'aquesta pèrgola que va paral·lela en el carrer Joan Maragall i que, a més, té una construcció buida com una gran claraboia de tres plantes a damunt del primer equipament i que, bueno, pues, sembla una aportació arquitectònica a l'uso, però no posar edificis, que era el que jo defensava, sinó defensar parcs, perquè en realitat jo crec que és un desig del barri i de la ciutat que allò fos un parc. Els equipaments que hi ha a baix, pues, tenen una certa importància, però no és el més important. Hi ha l'edifici Gessa, que pot tenir a de dins, bueno, quantitat d'espai per poder posar moltes activitats i moltes usos que se'n beneficiaria la ciutat i el barri. Això és un aspecte, vull dir, aquesta proposta arquitectònica és una proposta arquitectònica molt dura que, a més, toca fins a l'edifici Gessa i el compromet d'alguna manera i, per una altra banda, quasi cap equip va fer una intervenció a l'edifici Gessa perfecta. No, sembla que la majoria de concursants, dic la majoria perquè segur que n'hi ha més d'un que sí, no coneixia massa l'edifici Gessa, no coneixia les prescripcions de protecció que té l'edifici Gessa. I justament aquest premi sembla absolutament desconèixer l'edifici Gessa. I encara que en el jurat era conscient de lo que proposava, després no seria possible, bueno, és una salvedat, però crida l'atenció que un equip de la importància dels guanyadors no tingués coneixement d'aquesta fitxa de catàleg i de l'edifici. Conèixer l'edifici vol dir també trepitjar-lo, però igual que la majoria, jo crec, de concursants no el coneixen massa, el mateix jurat tampoc el coneixia.
Idò, són 10 projectes que mos explicaren Pere Rabassa, només per reubicar-nos, que s'han presentat en aquest projecte de refer un poc aquesta façana marítima de Palma, que és el que justament explicam. No és fàcil, Cristina, el paper d'en Pere, que ha de defensar la proposta que justament ell no havia triat de les dues finalistes, no? Però bé, és un tema que dona, supos, per acabar de conversar avui i més dies, no? Perquè que...
No, jo espero que el debat damunt aquesta proposta entri a la ciutadania per poder-ho entendre quina és la proposta guanyadora i quines són les possibilitats que té aquell espai. Jo ho tinc clar, però aquesta proposta guanyadora té contradiccions.
Clar, aquí entra un poc aquest element, no?, de voler fer arquitectura espectacle, no?, que ja mos hem trobat en moltes altres ocasions, i no només a Palma, en moltes altres ciutats, que al final, per mort de voler aquesta arquitectura espectacle, estan perdent, no?, oportunitats, segur que sí, i a part també estan deixant de posar en valor determinats elements de l'arquitectura que ja existeix. Tu, Pere, com a arquitecte que has participat o que has estat autor de moltes rehabilitacions, ja ho hem dit, no?, importantíssimes, què hauries proposat per aquesta rehabilitació d'aquest edifici de CESA? Què trobes que no s'ha complet en el projecte guanyador?
Bueno, hi ha una de les... tots els edificis s'ha de conservar volumètricament, façanes, colors... Hi ha dos problemes. Un seria la coberta, que cap dels concursants l'ha encertada de veres. Qualcú s'hi ha aproximat a tenir una solució dolça que ha rematat l'edifici, perquè aquest edifici, fet per en Ferragut, la coberta no tenia l'alçada que ara té. Era simplement els accessos a la coberta, el que predominava instal·lacions n'hi havia poques. Hi havia una gòndola que existeix i que serà necessari per fer netes vidres i res més. Però, per una altra banda... se va a les bases, està dit que en casos puntuals se podrà foradar qualcun dels forjats per unificar una alçada, o sigui, per comunicar una alçada amb l'altra. L'edifici té una vocació administrativa claríssima, vull dir, planta lliure amb un nucli interior de comunicacions i de serveis. Però en el programa figura una de les coses més difícils d'introduir en un edifici com aquest, que és un centre d'art, un centre cultural, una sala d'exposicions. Clar, amb unes alçades que van des dels 2,5 en els 3 metres, unes sales d'exposicions no són possibles. Què passa? Que les propostes, la majoria, aprofita la possibilitat de foradar o eliminar forjats per poder fer aquest compliment del programa d'un centre d'exposicions. Tant és així que el guanyador elimina sense esforjat de la planta novena i fa que la planta 8 tingui dues alçades, una cosa que desvirtua tipològicament l'edifici de Gesa. I no només això, sinó que, a més, el que és l'auditorium d'allà i el que és el volum que comunica la part de l'auditorium en l'edifici principal, l'elimina, eliminant elements que són importantíssims, com és unes intervencions del Castaldo i del propi Pep Ferragut. Vull dir, incomprensible, des del meu punt de vista.
Pere, hem d'anar acabant. Aquest tema dona per moltíssim, tant la pròpia rehabilitació de l'edifici com el tractament de tots els espais que l'enrevolten. Potser podem tornar, a vos podem seguir xerrant un altre dia, perquè jo crec que és un debat interessant.
Que bé.
I sobretot en aquest moment, no?, que encara no hem començat i encara hi ha l'oportunitat de repensar.
Jo crec que serà necessari reconsiderar, i a més no crec que el propi ajuntament no pugui dur a terme tal com està dibuixat.
Idò, seguirem parlant.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots dos, a Pere Rabassa, que ha signat projectes tan importants, com ha dit na Cristina abans, que han definit, en certa manera, com es Palma avui en dia. Per tant, la seva paraula, com a jurat també d'aquest projecte de la façana de Gesa, és també molt important. Cristina Llorente, moltes gràcies. Hem fet una petita introducció, veurement si en pròximes setmanes podem tornar a tenir en Pere i seguir parlant sobre aquest projecte tan important per Palma. Moltes gràcies a tots dos. Una ferrada.
A vosaltres. Molt bé, igualment.
Adéu.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música.
Així sona un dels temes que trobam en el nou disc de Marco Mesquida Trio. Un disc que se diu Tàctil, inclou 14 cançons, més d'una hora de música, amb molt de talent, amb molta d'inspiració i, sobretot, ja gairebé podríem dir que és tot una obra mestra. Marco Mesquida, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
Molt bones, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Sempre mos fa molta il·lusió conversar amb tu, perquè tot i la feinada que fas, perquè si un segueix un poc la teva agenda, pràcticament cada dos dies, màxim tres, tens una actuació, un concert, i de vegades dies seguits, no? Sobretot en cap de setmana. Aquest divendres tindrem ocasió, algunes persones, de veure't en directe a un lloc increïble, únic i reservat només per 40 persones. Fa un parell d'hores hem mirat i només quedaven dues entrades a les tres, perquè només hi ha 40 localitats. És un concert que fareu a Pollença i, a més, a un lloc on habitualment no se'n fan de concerts, Marco.
Exactament. És una situació, una ocasió diferent, especial, concreta, perquè, com bé sabeu, doncs, els meus concerts per totes bandes, incloses les Balears, doncs, sempre són en teatres, auditoris amb molta més capacitat i uns preus, pues, que són diferents també en aquest, perquè aquest és un espai reduït, és una cosa un poquet més selecta, no és que sigui moltíssim car, jo crec que són 50 o 60 euros, però és que també inclou una degustació de vins molt especials, també hi ha alguna cosa de menjar, hi ha un concert, vull dir que és una cosa diferent, hi ha un puesto que és Can Costa que volien fer, pues, bueno, diria que aquest és l'aforament, bàsicament, i els hi feia il·lusió que jo hi fos a piano sol i oferim un viatge musical concret i especial.
És a dir, faràs un repertori aposta només per aquest divendres?
Bueno, el fet de tocar a piano sol i el fet de tocar a una sala amb tanta història i també per un públic reduït, pues em permet també desenvolupar diferents situacions que no només és tocar i fer un concert com si estiguessis tocant per 500 persones. Vull dir que segur que interactuaré més amb el públic, segur que explicaré més històries, contaré coses, jugaré tant en la música com en la paraula, i amb aquesta espontaneïtat que a mi m'agrada tenir especialment en els concerts de piano sol.
I no, aquest concert únic, podríem dir, i a més l'únic que farà a Mallorca en tot l'estiu serà a la casa de Miquel Costa i Llobera, per tant un lloc molt especial on sentir la música de Marco Mesquida. Parlant ara d'aquest disc, que el va es publicar a finals de febrer, una cosa així ara ja fa un parell de mesos, que és al carrer, i la veritat és que mos ha encantat, té molta intensitat, molta alegria, i m'agradaria que mos parlassis un poc del moment en el qual el vares escriure, el vares gravar, un poc, quin moment t'explica de la teva vida?
Pues mira, Mònica, aquest és un disc que bàsicament sorgeix després d'haver gravat un disc molt potent i més removedor, més intens, més passional, que és amb na Lina. Lina és una cantant de fado meravellosa de Portugal.
Preciós.
I el nostre disco Fado, pues, és un disc que és una mica més, pues, desgarrador. Ja sabem que el fado són músiques que també són desgarradores, de desamor, de trobades amoroses més complexes. I com que també venia aquest trio que comparteix amb n'Aleix Tobias a la percussió i a la bateria, i n'Aleix Tobias i en Martín Meléndez al cello, són dos músics portentosos que realment surt una música sempre molt vital, molt alegre, amb molta força, hi ha molta música ibèrica, hi ha influències del flamenc, hi ha música de jazz, però molt mediterrània també. Llavors és una música molt vital que surt, pues, de compondre pensant en ells, pensant en una paleta de colors molt viva, molt fresca, i això es nota moltíssim també en els concerts. La gent surt embravida, surt feliç, és una música molt vital.
És que ho és, molt alegre, molt vital, amb molta passió, alegria de viure. Tot això se transmet a través de la teva música i de vegades el títol que poses a les cançons ajuda un poc a cadascú amb la seva imaginació a ubicar-se, no? Però alguns títols ja ho diuen tot, no? Felice, també parles de fraternitat, parles també un plor per Palestina, no? Que és una cançó, a més, molt emotiva.
Exactament.
Toques molt els sentiments i les emocions, no? En la teva música i com dins una mateixa peça hi ha tant de mons, no? Moltes vegades en les teves composicions.
Moltes gràcies per dir això. Jo, bàsicament, durant aquests dos anys també que hem viscut tanta violència, no?, amb un món tan violent, amb un genocidi que hem vist dia a dia en les nostres mirades, no?, obrint el mòbil i veient milers i milers i milers d'assassinats, sense cap pietat, sense cap respecte per l'ésser humà, no?, amb governadors de països que són hipòcrites, que diuen que fan la pau, però que en realitat només fan la guerra, que ens demostra una vegada més que volen, que sentim que hi ha vides que valen més que unes altres, i això, tot això, m'ha fet un mal tan bèstia que jo en cada concert he dedicat les cançons més profundes en el poble palestí i a tota la gent que ho ha sofert i que ha rebut aquesta violència que encara és impuna, encara és impuna. I llavors jo el que necessito és reivindicar això, fer-ho recordar també en els concerts, i també musicalment jo he compost alguna de les cançons més profundes i més tristes que estan al Tàctil, pensant en aquest anhel i aquest desig de fraternitat, de pau, de connexió entre les persones, de respecte per les vides humanes, de dignitat. I aquesta fraternitat o aquest tempus fugit que sona ara mateix és un d'aquests himnes del disc que van absolutament dedicat a ells.
I de recomanar a tothom que se faci amb el disc, que l'escolteu, és a les plataformes i, sens dubte, vos emocionarà cada una de les peces que s'han inclòs. Seguint amb altres títols, per tenir també alguna referència que puguis parlar, molt guapa també és Cuando Vienes, tens també un cant a l'esperança, no?, del món, aquest World's Hope, o també Hermana, que també m'ha semblat molt guapo, no?, que supos que és la teva germana, però bé, són títols, sí. no sé fins en quin punt hi ha tot això que s'insinua al darrere, però és un disc realment molt variat, molt intens, molt complet, i no sé si vols comentar alguna altra cosa també de la resta de peces.
Bueno, pues aquestes són peces que has dit, pues, més romàntiques, no?, Cuando Vienes, dedicada... Bueno, allà hi ha un anagrama que qui vulgui ho descobrirà, I també la seva germana, cançons d'amor, cançons d'aquest esgarro, com te deia també, del moment del genocidi, i cançons que es veuen molt d'aquesta mediterranitat i d'aquesta frescura també ibèrica, com poden ser Càdiz, també que hi ha molts panderos quadrados, hi ha bendir, hi ha molta percussió, o un tribut també a Cesària Évora, que era cançó que heu posat, i que es diu Pedi Boi. Són cançons que, bueno, són un poc el meu retrat musical en aquest 2026.
En aquest moment, molt bé, en parlam sobretot d'aquest concert de divendres. Aquells més ràpids ja s'han fet amb la seva entrada, és un concert un poc exclusiu, reduït per el lloc tan especial que és, però també hem de dir que dia 13 d'agost actuaràs a Maó. Ja ho han dit a l'inici, Marco, no atures, és a dir, tens una dinàmica que supos que la dus bé i si no, no la podries dur, no? Però com fas per tenir normalitat en la teva disciplina, com a artista, com a músic, en tant de viatges, en tant de moviment?
Sí, avui, per exemple, he compartit a Instagram i a Facebook els concerts d'estiu, no? Els concerts de la meva agenda d'estiu, que també tots ho podeu descobrir també per la meva web, marcomezquida.com, i allà veureu que en el mes de juliol hi ha 13 dates a 5 països diferents, a l'agost també, viatjant amb el meu trio de Tàctil, de la música d'aquest CD que estem comentant, també a duo amb Nalina, també amb el trio que tenc amb el gran Chicuelo, el guitarrista flamenc, a piano sol, també en diferents formacions més grans, sinfòniques. És a dir, és un moment de molt vertigen, de molta exigència, de molta disciplina, perquè són molts viatges, molts festivals realment de renom arreu del món. M'adonen un premi també molt important a Alemanya, a Stuttgart, aquest proper dia 5. Vull dir que són coses molt exigents, però jo que vols que te digui, duc com a 12 anys tocant moltíssim, viatjant moltíssim, duent aquest nivell d'exigència. També tot és a nom meu, vull dir que hi ha moltes entrevistes de cada país, molta preparació també a nivell d'idiomes, a nivell de predisposició. I després el que no es veu, que clar, que són molts vols a les 7 del matí, a les 8, que molts dies dormim poc, molta energia, i vull dir que has d'estar sempre en un nivell altíssim de predisposició per estar el més impecable en els concerts. I ja està, és això, és la meva vida, és la meva passió, i poder viure d'això és un gran honor.
I doncs, la veritat és que Marco no perd mai el somriure i la passió amb la qual comparteix la seva música ara amb Tàctil, que és aquest darrer treball que tocarà també, entre d'altres temes, aquest divendres, com heu sentit també durant tot l'estiu, té moltes altres actuacions. El disc acaba amb una cançó que se diu Brújula, que en certa manera pareix que és com un epíleg en el qual vols mantenir un poc el centre, és a dir, no perdre massa el rumb. És això, i continuar el camí cap a on t'aduguin els teus projectes.
Que polit que ho dius, i de debò que m'encanta que ho sentis així, perquè sí, hi ha una brújula interna, no?, que mos guia i que alguns tenen més enfatitzada que d'altres, i en la meva intensitat realment sí que necessit sentir que aquesta direccionalitat es manté, que seguim pel bon rumb, que en realitat estic on vull estar, que és el meu somni, que és un somni preciós, que és exigent, però que és el que jo he vingut a fer al món, també. Així que aquesta brújula amb les piles ben recarregades.
Que bé, Marco, idò, t'agraïm moltíssim que mos hagis dedicat aquesta estona. Com tu dius, és la teva passió, però bé, és molta de feina també que té les seves recompenses. Seguiu a Marco Mezquida a les xarxes, anau a la seva pàgina web, veureu tots aquests concerts i tal vegada, com que molta de gent viatja en aquest estiu, especialment a Europa, tal vegada coincidiu amb ell a alguna ciutat i seria molt guapo també anar-lo a veure a diferents espais per veure també com se comporta el públic, com reacciona ell. Marco, moltes gràcies, enhorabona, mos ha encantat el disc, com te deim, i quina sort la gent que aquest divendres gaudirà de la vostra música en directe. Moltes gràcies i molt d'èxits.
Gràcies a tu, pels carinyos, entrevista, i sempre un plaer xerrar amb vosaltres a l'aviador. Moltes gràcies, amics.
Gràcies, una ferrada.
Una ferrada, salut.
Salut.
L'Aviador i Vetres Ràdio.
Sentim ja la veu de Maria Terremoto, que és una artista jove de 27 anys, tota una revelació dins el món del flamenc, i que aquest dijous inaugura el Festival Splendid, que organitza el Teatre Principal de Mou. Ja sabeu que darrerament hi ha hagut canvis al Teatre Principal de Mou, sempre parlàvem amb la Nieves Portes, però avui saludam a Marina Vargas Tur, que és responsable de comunicació i que mos farà 4 o 5 cèntims del que trobarem en aquesta edició, que en principi... Marina, com estàs? Benvinguda.
Hola, Mònica, bona tarda. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per contar-nos un poc tot el que heu preparat. Que bé, la veritat és que Maria Terremoto, passat demà, aquest dijous, és bé, tota una explosió. Ja mos diràs com va la banda d'entrades. Però després, els dijous alterns, aquest mes de juliol, i llavors també a final d'agost, acabarà aquest festival. Què heu preparat? Perquè és molt variada la proposta.
Sí, exacte. Com bé has dit, preparam un nou festival, una nova edició de l'Esplèndid amb moltes ganes. Sembla pareix que no arriba mai, és la data, perquè els preparatius, com bé us podeu imaginar, comencen mesos enrere. Dijous, com bé has dit, encetarà l'Esplèndid a Maria Terremoto, vale, amb un concert de música flamenca. La Maria Terremoto és, sí, una de les figures actualment més destacades de les noves generacions del flamenc. I bé, presentarà aquí a Menorca per primera vegada el seu nou disc, Manifiesto, que és un nou treball que la veritat és que està rebent una gran crítica i molts de reconeixement, guardons molt prestigiosos de la música espanyola, i trob sincerament que és una proposta bastant encertada per donar estret de sortida d'aquest festival.
La veritat és que sí, llavors, escoltant-la, amb aquesta cançó que sentim ara, va guanyar també com la millor cançó de flamenc, és aquesta Miraïta rumba la libertat, d'aquest disc que tu deies, Manifiesto, amb premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola. També el millor àlbum de flamenc per aquest disc, i la veritat és que podríem estar una estona, diguem, premis, i veure-la en directe ha de ser impressionant. És una artista que més ve de família, de Los Terremotos, no, el seu predí, i son pare també s'han dedicat al cante, per tant, sembla que serà una de les grans veus de les quals se'n parlarà en el futur. Això serà, Marina, aquest dijous. Queden entrades encara? Hi ha passió pel flamenc a Maó?
Sí, encara queden entrades a les taquilles del teatre i també a través de la web. I la veritat és que sí, que a poc el flamenc ha anat adquirint com un públic molt fidel aquí a Maó, que ha costat, evidentment, la dansa no és fàcil, i més si encara l'especialitzant més, com en aquest cas, no? Bueno, ara estem parlant de música, però també hi ha de la dansa flamenca, que és el següent plat de l'esplèndid. Sí. I bé, tant el cant flamenc com la música flamenca, trob que en els darrers anys han aconseguit crear un públic fidel, que la veritat que no, evidentment no omplis teatre, perquè omplir aquest teatre...
Clar, és molt...
Tenim moltes persones, més de 800 persones, però sí que almenys...
Ai, Marina, perdona, ara per aquestar-me hagut alguna cosa i t'han perdut un poc la cobertura. Supos que serà cosa de morir-se res, molt poquet. Na Maria Terremoto, aprofito ara per dir-ho, vendrà acompanyada de Nono Jero, a la guitarra, que són
exacte,
els seus. És el que anaves a dir, ara, de continuar, conteu tu, Marina.
Bé, no, el que deies de Maria Terremoto no vendrà tota sola, sinó que també l'acompanyaran a sa guitarra Nono Jero i també els reconeguts Juan Diego València i Manuel Cantarote, que l'acompanyaran al compàs.
Superbé. I com deies, bé, parlaves ja del següent espectacle, que serà, bé, d'aquí dos dijous, amb una proposta de dansa, que és també una altra de ses propostes que llavors agrada moltíssim a sa gent.
Exacte, seguim amb un poc més de flamenc, però en aquest cas de dansa. Serà dia 16 de juliol, també en el mateix horari, a les 8:30, i ho farem amb la companyia de dansa flamenca Marco Flores, que també és la primera vegada que ve aquí al Principal i presentarà la seva nova proposta escènica, que es titula Rayuela. I bé, Marco Flores, també que ha dit, també és un artista, un bailaor multipremiat, amb grans guardons, molt prestigiosos del món de la dansa. I aquest espectacle, el que podem dir és que també destaca per la dramatúrgia, perquè tant la dramatúrgia com la direcció està en mans de Francisco López, i l'assessorament també de Olga Pericet, que també és una gran renovadora de flamenc contemporani. I en Marco Flores tampoc vindrà tot sol, sinó també vindrà acompanyat el cantor i el guitarrista José Manuel Astarida i José Tomás.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor als dies que vendran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor...
La veu de Maria Dalmà Bonet serà un altre dels plats forts, Marina, que també heu programat dins aquest festival esplèndid. Serà una altra de les dates que teniu previstes, justament dia 30 d'aquest mes que demà comença, juliol.
Exacte. Maria Dalmà Bonet torna en el Principal de Mo, que esta vegada per presentar també el seu nou àlbum, L'aigua no cansa. I bé, és un dels plats més forts, especialment pel públic menorquí, que bé, encara queden entrades, però no en queden gaires. I és un concert que arriba també gràcies a la col·laboració d'Enfonart i amb els festivals Sons de Nit. I bé, és un concert també que està de celebració, que celebra 60 anys de trajectòria artística de Maria Dalmà Bonet. I bé, 60 anys de carrera,
que bé.
Volen dir moltes coses, no? Però sobretot que l'han convertit en un gran referent de la música d'autor.
I d'aquestes propostes llavors mos queda una altra, que és més aviat adreçada al públic familiar o infantil, que serà dia 27 d'agost. Mos queda, Marina, un poc en fora. Jo crec que ja la podem... O si vols comentar alguna cosa breu, però bé, me quedaria sobretot en les propostes que se faran durant aquest mes de juliol, que les tenim molt més a prop i que són molt interessants, com han dit.
Exacte. Sí, bé, acomiadarem a l'Esplèndid el 27 d'agost amb el grup de teatre i música infantil Pica Pica i el seu nou espectacle, que es titula Mundo Pica Pica. I res. Show molt divertit, que segur que també agradarà molt a les famílies.
Que bé, idò, mos quedam amb Maria Terremoto aquest dijous a les 8:30 en el Teatre Principal de Mó. Dia 16 teniu la companyia de Marco Flores, que faran Rayuela, també a les 8:30. I dia 30, el que han dit ara, de juliol, a les 8:30, Maria Dalmà Bonet, presentant també el seu darrer disc, i llavors quedarà aquesta proposta infantil, familiar, Pica Pica, dia 27 d'agost. Marina Vargas, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt, molt bé. Faim ara una petita aturada i encara vos han de recomanar alguna lectura.
Menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el finestral. Darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudi ja n'és mort. N'és mort un truc a trenc d'alba i què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent?
IB3 Ràdio és formació.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I d'avui en tenim dos en un, perquè tenim una llibretera que també és lectora, Laia Alegret, de Drac Màgic a Palma. Com estàs? Benvinguda.
Hola, bones, molt bé.
Molt bé. Conta-mos, perquè sempre dic que els llibreters mai teniu temps de realment llegir. T'han separat alguns llibres per aquest estiu?
Sí, dona, moltíssim, sí, moltíssim. Sí, home, no llegim en ses hores de feina a la llibreria, però fora sí que llegim molt, almenys jo ho intent. Jo vos porto quatre propostes avui. Dos que ja he llegit i dos que encara no, que són les meves properes lectures. D'una banda, la primera, que la vull recomanar molt ferventment, porto un mes sent molt pesada amb aquest llibre, que és Principio, Medio, Fin, d'Anna Valeria Luiselli, que està publicada a Feltrinelli en castellà i a Angle en català, i que és absolutament meravellosa. A mi ja m'agradava molt aquesta autora, però crec que amb aquesta darrera novel·la ha com arribat, potser no a la perfecció, però és un llibre rodoníssim. Sí. Explica la història d'una mare i una filla en un viatge a Sicília. També apareix la veu de Sapredina, no? I és com aquestes tres veus es van entremesclant al llarg d'un viatge en un estiu calorós, també. I és una història perfecta, molt rodona.
Que bona! I a més, sí, que la poden triar en català i en castellà, com bé has dit.
Exacte, sí. Tot i que aquesta jo recomano llegir-la en castellà, perquè Ana Valeria és mexicana i llavors l'original és en castellà i super. Crec que val la pena per temes de vocabulari i tal, que fa servir, que és molt xulo.
Superbé. I aquí és la primera.
Després, d'altra banda, tenim el Bion, de Nana Hope, que aquesta també està en català i en castellà. En castellà, Asteroide, i en català, crec que Amsterdam és, que és, crec, una lectura perfecta d'estiu, perquè és un culebrot fantàstic d'una família, mor el patriarca, no?, temes d'herència. A més, es llegeix com qui mira una sèrie, no?, així com per capítols, molt addictiu, intrigues familiars de gent rica. També és com Succession, com la sèrie aquella, una miqueta.
Ostres, sí.
Bé, molt addictiu, molt entretingut, perfecte per ara, l'estiu.
Molt bé. I quina més? Aquestes són les que has llegit ja?
Sí, aquestes són les dues darreres que he llegit. I llavors, d'altra banda, la propera que obriré serà El sexto Messias, de Mark Frost, que és un thriller gòtic d'aquest home, que és un dels autors de Twin Peaks, que l'any passat Impedimenta ja li va publicar una novel·la que es deia El séptimo algo, ara no recordo el títol. No me'l recordo, però molt divertit perquè fa servir en Conan Doyle de personatge, i llavors és així com una novel·la d'això, d'intriga gòtica que enganxa molt, i a mi m'agraden molt.
Que
I d'altra banda...
Sí.
Perdona?
No, continua.
No, i d'altra banda, una temporada en El Purgatorio, d'on Dominic Thon, que és un llibre que no és nou, fa bastants anys que està publicat a Asteroide, però per recomanació d'una bona amiga, just ara l'he començat i promet molt.
Sí, t'ha convençut.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i això és el que dus, el primer que dus, Daim.
Sí, aquestes quatre propostes.
Molt bé, Laia, idò, esperant que tinguis molt de temps al llarg de l'estiu per preparar-les, per llegir-les, i d'aquí un parell de setmanes en tornem a parlar, si vols, i mos posam al dia de com han anat aquestes dues que te faltaven.
Perfecte, quan vulgueu. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Laia. Laia Alegret està al capdavant de Drac Màgic, aquesta llibreria de Palma, que no tanca en l'estiu, òbviament, i a la qual podreu recórrer per trobar, com heu sentit d'ella, també algunes versions, alguns llibres editats en format, no en format bilingüe, però en castellà, i que podeu trobar també en català. Partim d'aquesta manera. Recordeu que demà tornarem i que d'aquí un minut arribarà l'informatiu vespre amb Aina Sura de Nosaltres. Vos deixem ara amb la música de Marco Mezquida. Adéu.
A les persones immigrants arribades